5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I amb l'equip tècnic habitual, encapçalat avui encara un dia més pel Marc Pujol, amb el Toni Olivella, que l'ajuda i li dona suport, i la Goretti Martínez, que un cop tot això ja està xerrat i gravat i tot això ho passa a la pàgina web de Ràdio Vilafranca, on podeu consultar, amb independència cada dia, cada una de les efemèrides d'avui i de tota la resta de dies de l'any. I com qui no vol, ja som el 15 de gener, ja som a mig gener, ja l'any engegat, i per tant ens sembla que hauríem de començar amb una cançó optimista, perquè hem començat un nou any, encara que estigui caient tota aquesta de plaga del Covid. I per això hem triat una cançó de la nostra estimada i benvolguda i recordada Ella Fitzgerald, que porta per títol It's a Lovely Day Today, que vindria a ser avui és un dia per estimar, és un dia feliç, és un dia maco, i per això us comencem el programa amb aquesta cançó. It's a Lovely Day Today.
It's a lovely day today, so whatever you've got to do, you've got a lovely day to do it in, that's true. And I hope whatever you've got to do is something that can be done by two, for I'd really like to stay. It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day. I'd really like to stay. It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day. Except it's a lovely day for saying it's a lovely day.
17 de gener de l'any 1899, el dia que a la ciutat de Nova York, en concret al barri de Brooklyn, neix el que serà tristament famós gàngster nord-americà, Al Capone. Al Capone, que es deia Alphonse Gabriele Capone, que era fill d'un barber i emigrat de Nàpols i d'una costurera vinguda de Sicília, i que tenia 9 germans, que naturalment va créixer en un ambient doncs, no massa recomanable, va abandonar els estudis a 5è grau, quan tenia encara no 14 anys, i va començar a treballar amb una bolera, on va conèixer un gàngster, el Johnny Torrio, que seria el seu protector i el seu, diguem-ne, professor, entre cometes, i que el va introduir en el món de les bandes juvenils, dels Five Point Gang, que corrien per aquells temps a Nova York. De fet, a mesura que va anar creixent, va entrar de guardaespatlles d'un mafiós de Frankie Yale, que el feia treballar amb feines d'extorsió i que el tenia, a més, en un club nocturn. Justament en aquest club nocturn, un dia que el Capone havia passat una mica de copes, es veu que va tenir un incident amb una noia, amb una dependenta d'allà, I, bueno, la va ofendre, l'endemà va aparèixer el germà, el Galuccio, i li va fer tres talls a la cara, d'aquí va venir el nom de Scarface, que es faria popular, tenia tres cicatrius a la cara dels tres cops de navalla que li va posar aquest noi. I el seu jefe ràpidament el va treure d'aquella destinació, el va treure d'aquell bar o d'aquell club nocturn, i el va posar a treballar amb el Johnny Torrio, que era aquest que dèiem que li feia de mentor, enviant-los a la ciutat de Chicago l'any 1919 i posant-los a les ordres de James Colosimo, un altre capo de la màfia d'aquests. Però aquest Colosimo va morir junt amb el Torrio també, no se sap si eliminat pel Capone o pel Frankie Lane, i el Torrio va confiar en Capone, va confiar a Capone l'organització de la banda, dedicant-la a la prostitució i totes aquestes coses. Quan el Torrio es va, diguem-ne, jubilar, a l'any 1925, en Capone va agafar el mando i va intentar posar pau a Chicago, que en aquell moment hi tenia doncs, un grapat de bandes rivals totes esbarallades i que, per tant, no donaven el millor resultat del negoci. Al 1926 el Capone comença a controlar tot allò, comença a eliminar bandes i al final queden només dues bandes, que són la banda de Yellow i la banda del Bugs Moran, dos gàngsters reconeguts en aquell temps, i el Capone decideix entrar allò per feina. Entrar per feina. En un mes elimina tots els membres, assassina, vaja, o fa assassinar tots els membres de la banda de Yellow, i amb la banda de Bugs Moran farà els famosos fets del dia de Sant Valentí de 1929, quan en un garatge de la ciutat de Chicago doncs són eliminats els cinc subcapos del Bugs Moran. El Bugs Moran arriba tard, però també l'enganxen, el que passa que pot escapar-se, i el fereixen greument, però ja, per tant, es retira de la vida activa, i Capone queda com a jefe de l'única banda que funciona a Chicago, creant el que s'anomenarà el sindicat del crim i convertint-lo amb ell en el rei de l'ampa de la ciutat de Chicago, perquè a fora de Chicago el Capone no tenia masses, diguem-ne, possibilitats. Però, com que ha eliminat totes les bandes, naturalment el nivell de beneficis econòmics de la banda i del propi Capone puja com l'espuma, gràcies al tràfic, a més de les begudes alcohòliques, s'ha fet de prohibició, la llei seca, i se li calcula en aquell temps, a l'any 1927, una fortuna d'uns 100 milions de dòlars. El Capone fa negocis amb noms ficticis, allò amb societats tapadera i tal, i el govern promulga unes lleis que ha publicat l'any 1927, que permeten al govern federal perseguir això acusant-ho d'evasió d'impostos. Amb el famós Elliot Ness i els seus intocables de l'agència de prohibició que es deia, van investigant i li van trobant papers bruts, li van trobant factures falses amb el senyor Al Capone, que a l'any 1931 serà processat i declarat culpable justament el dia 17 d'octubre de 1931, castigant-lo, més ben dit, a 11 anys amb una presó federal. Primer el porten a una presó d'Atlanta, però allà ja es veu que aconsegueix fer una xarxa i, de fet, continua manant la seva banda des de la presó. I, per tant, el que es decideix és portar-lo a Alcatraz i tenir-lo sota control a partir de l'any 1934. Vigilat estrictament, allà s'aboleix, a més, la llei seca, per tant, l'imperi de Capone va fent figa, i ell mateix físicament també, perquè quan està a Alcatraz comença a mostrar signes de demència fruit d'una sífilis mal curada que havia agafat de jove. Això fa que els últims anys de reclusió els passi a l'hospital, que finalment el 16 de novembre de 1939 sigui alliberat i arruïnat i físicament fet una piltrafa, se'n va a viure a Florida, on morirà el 21 de gener de l'any 1947 d'un derrame cerebral. I com que l'Al Capone és el líder, per dir-ho així, destacat dels gàngsters d'aquell món americà, que en un moment determinat va intentar retratar amb unes quantes cançons la mítica nostra estimada Núria Feliu, doncs ens sembla que estaria bé retre un homenatge a la Núria Feliu, que no a l'Al Capone, amb aquesta cançó M'enamoren els timadors. Thank you.
els timadors, que fan mil trampes i semblen senyors. Són tan hàbils, tan elegants, fan jugades que semblen jocs de mans. Tinc un home que és timador, però quan m'estima no em tima, no, no. Tu en tens dos, ja en tinc tres, dona'm els dos dels meus tres. I ves per un tres i dos, ja no hi som. No es fa cap dineral guanyat de ral en ral. Tu els has guanyat canviant per bons bitllets de banc, paquets plens de papers o un de molt llest. No es fa cap dineral guanyat de ral en ral. M'enamoren els timadors, que fan mil trampes i semblen senyors. Endevina qui t'ha tocat, la cartera segur que t'ha volat. Entre lladres i estafadors, no té importància si roben tots dos. Tu en tens dos, ja en tinc tres, dona'm els dos, tens meus tres. I ves per on, tres i dos ja no hi són.
De gener de 1904, el dia que a la ciutat britànica de Bristol neix Archibald Alexander Leach, que amb el temps serà conegut com Gary Grant. El popular actor Gary Grant, que, per si alguns no ho sabíeu, és una de les inspiracions en la creació del personatge de James Bond, del personatge cinematogràfic de James Bond. De tota manera, la infància d'aquest Archibald Alexander Leach no és una infància feliç, és una infància confusa, pobra, amb situacions... Per exemple, el seu pare acaba tancant a la seva mare, que té depressions freqüents, en un hospital psiquiàtric quan ell només té 9 anys. A l'escola Bishop Primary de Bristol l'expulsen quan té 14 anys, el 1918, per un incident que hi ha hagut, un assalt al vestuari de les nenes. Ja podeu pensar per què va tota la història. Immediatament, doncs, el noi veu que allò no funciona, casa seva és un desori, tampoc l'accepten, i per tant s'incorpora a una companyia de vodevil amb la qual es dedica, doncs, a fer teatre per Anglaterra, i que l'any 1920 agafa el petate i se'n va a Estats Units, comença treballant a Broadway, i el 1931, és a dir, 11 anys més tard, acaba treballant a Hollywood, on ha començat el fenomen del cinema, i ell farà la primera aparició a la pantalla en un curtmetratge que es diu Singapore Sue, i que ja posa el nom de Cary Grant com a nom seu, com a identificador. Com que és guapo i dona bon, i sap, i és un bon actor, a més, ell deia que era bon actuant hasta d'esquena. Era bo actuant hasta d'esquena. Intervé ja en pel·lícules d'èxit, com La Venus Rossa, que protagonitza Marlene Dietrich, o Lady Lou, que protagonitza Mae West. Però ell ja té clar el seu futur, vol lograr la nacionalitat nord-americana i dedicar-se al món del cinema. En el món del cinema ja es fa més aviat popular, i abans de ser el nacionalitzat nord-americà l'any 1942 ja ha protagonitzat alguns films clàssics de les comèdies aquelles divertides, per exemple La Fiera de mi Niña de l'any 1938, o Històries de Filadèlfia de l'any 1940, on té per companya en les dues pel·lícules a la Katharine Hepburn. A més més, té la sort de que el director Alfred Hitchcock s'entusiasma amb ell, diu que és un gran, i el contracta per fer algunes de les seves pel·lícules, en concret en farà quatre: Sospecha, l'any 1941, Encadenats, el 1946, Atrapa un ladrón, el 1955, amb Grace Kelly, que serà l'última pel·lícula que farà ella com a actriu, i North by Northwest, també amb Maricent, de l'any 1959. Per tant, aquest noi triomfa en el cinema, a més s'especialitza molt en comèdies, penseu que arribarà a fer un total de 70 pel·lícules, però té una pedra a la sabata, i és la seva vida privada. De fet, ell, a l'any 1934, ja s'havia casat amb Virginia Cherrill, una noia sense cap mena de mèrit ni res de tot, però es va divorciar d'ella i es va casar uns anys després, l'any 1942, amb la milionària Barbara Hutton, que sempre ha dit que no el mantenia, però bé, hi havia els seus dubtes, i que l'abandona perquè en Cary Grant cau en problemes de l'alcohol. Després tindrà tres matrimonis posteriors, la Betsy Drake l'any 1949, la Diane Cannon, amb qui tindrà la seva única filla, la Jennifer, i finalment la Barbara Harris, amb qui es casarà l'any 1981. Però té una pedra a la sabata, perquè tot Hollywood, i més encara, sap s'especula sobre la bisexualitat de Cary Grant. Hi han proves bastant fefaents de que va estar lligat amb un dissenyador de vestuari, Orry Kelly, que després va conviure 12 anys amb l'actor Randolph Scott, vivint tots dos en un pis, teòricament un pis de dos solters, però que a l'hora de la veritat... I que, a més, ell i Cole Porter eren socis habituals i clients habituals d'una casa de luxe de prostitució masculina a Harlem. Però ell sempre va negar aquestes acusacions. Quan algú va fer-ho públic, doncs ho va portar davant de la justícia i tot això, no? Però dèiem que tot això ha quedat tapat per aquestes més de 70 pel·lícules que, malgrat tot, només van fer que el nominessin dues vegades per l'Òscar al millor actor. L'any 1942, amb Serenata nostàlgica, i el 1945, amb Un corazón en peligro, Un cor en perill. Però que l'any 1970 l'Acadèmia va voler-ho, diguem-ne, pal·liar, donant-li un premi especial. Durant els últims anys de la seva vida, ja es va ja retirat com a actor, es va dedicar a ser executiu d'empreses relacionades amb el cinema i la moda, i a més es va dedicar a la televisió amb un programa que es deia Una nit amb Cary Grant, on projectava fragments d'aquestes 70 i escaig pel·lícules i després contestava preguntes del públic. Justament preparant per un d'aquests programes al Teatre Adler de Davenport, a Iowa, el dia 29 de novembre de 1986, va patir una hemorràgia cerebral quan 82 anys, que el portà a la mort aquell dia. De fet, ell, com que era bastant tacanyo, va deixar una fortuna bastant considerable, milions de dòlars, a la seva cinquena esposa, Barbara Harris, i a la seva filla, de la quarta esposa, Jennifer Grant. I com que una de les pel·lícules més famoses que el va fer més famós va ser aquella de La fiera de mi niña, doncs ens ha vingut al cap, amb el Marc, amb el Toni, amb la Goretti i amb mi, aquella cançó de l'estimat Ovidi Montlló, que porta per nom La fera ferotge. No és La fera de mi niña, però sí La fera ferotge de l'Ovidi Montlló.
Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que una fera ferotge del parc s'escaparà. Es prega les senyores, compren forts aliments i no surten de casa fins que torna el bon temps. Tot el que tinga cotxe, que fot el camp corrents i se'n vaig a la platja, a la torre o als hotels. L'alcalde s'encarrega, per ús del seu poder, de la fera ferotge, deixar-la sense dents. El que això no compleixca, que no es queixa després, si per culpa la fera ell rep algun turment. Jo que no tinc ni casa, ni cotxe, ni un carret, em vaig trobar aquell dia la fera pel carrer, tremolant i mig mort. Ai, Déu, redeu la fera, i en veure'm tan fotut em va dir molt planera: xicot, per què tremoles? Jo no te'n menjaré. I doncs, per què t'escapes del lloc on tens marcat?
Vull parlar amb l'alcalde i dir-li que tinc fam, que la gàbia és petita, jo necessito espai. Els guàrdies que la veuen la volen atacar. La fera és defensa, no la deixem parlar. Com som molts i ella sola, no pot i me l'estoven i emprenyes per la feina, a la gàbia me la tornen. Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que la fera ferotge ja no ens treurà la son, i gràcies a la força no ha passat res de nou. Tot és normal i maco i el poble resta en pau. Au!
De gener de l'any 1809, el dia que a la ciutat nord-americana de Baltimore neix l'escriptor Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, que en realitat es deia Edgar Poe perquè era fill de David Poe, un senyor que va deixar els seus estudis de dret per ser actor, que es va casar, però que, diguem-ne, portava bastanta mala vida. De fet, el pare va abandonar la família, la mare es va contagiar de tuberculosi i va acabar morint, i l'Edgar, que evidentment va quedar orfe, fou adoptat per una família, els Allan, que li van donar el seu cognom. D'aquí que Edgar Poe es converteixi en Edgar Allan Poe per aquest cognom dels pares adoptius. Aquests pares adoptius, ell era un ric comerciant escocès, però una mica intransigent, i en canvi la mare era una calçasses, i per tant l'educació de l'Edgar va ser bastant negativa, per dir-ho així. A més d'això, doncs, la família, quan el nen tenia 6 anys, es trasllada a Escòcia i a Londres per negocis del pare, i allà l'Edgar anirà d'internat en internat mentre el seu pare va de fracàs en negoci, de fracàs de negoci en fracàs de negoci. Finalment, al cap d'uns quants anys, tornaran, el 1820, tornaran a Richmond, tornaran al seu poble natal, i els negocis del pare tornen a funcionar i el nen va a bons col·legis intentant educar-lo. Però, com que ja li interessa la literatura, fa els seus primers textos, fa poemes d'amor amb amors platònics que té, i el seu pare, el 1825, rep una herència d'un oncle que també era multimilionari, amb la qual cosa el que vol és que el nen vagi bé, i l'apunta a la Universitat de Virgínia, el 1826, perquè estudiï llengües. Però el noi té tendència a anar per altres coses. No li agrada aquell sistema, i encara que sigui un alumne brillant, comença a crear problemes dintre de la universitat, i això li porta l'animadversió del seu padrastre, la crítica del seu padrastre, que li retalla la subvenció, li diu que no li donarà ni un duro, i el noi diu, bueno, és igual, em dedicaré a jugar al pòquer i em guanyaré la vida jugant al pòquer. Deixa la universitat, se'n va a Norfolk i intenta ser, sense èxit, sense massa èxit, intenta ser periodista. De fet, per poder sobreviure, s'acaba allistant com a soldat, amb nom fals, i estarà durant 2 anys a Boston, on publicarà el seu primer llibre de poesia i aconseguirà ser sergent major. Però llavors se n'adona que allò del militar no és lo seu, però, clar, necessita el pare que l'ajudi per poder sortir. El pare finalment accedeix, però li posa la condició de que s'ha d'allistar a l'Acadèmia de West Point. El noi diu que sí, que serà bon noi i tal, va a West Point, però allà al cap de 4 dies li fan un acord marcial perquè ha abandonat el servei i, bueno, i s'ha passat pel forro totes les normes, i l'expulsen d'allà. Naturalment, el seu padrastre ja no en vol saber res més, se'n va cap a Nova York, edita un altre llibre, torna a Baltimore i es dedica a escriure, a fer, bueno, contes curts. El 1832 aconseguirà publicar-ne 5 a un diari de Filadèlfia, el Saturday Courier, i té un cert èxit perquè una d'aquestes narracions és el famós manuscrit trobat amb una botella. El 1834 el seu padrastre morirà, però desheredant-lo completament. Afortunadament, el manuscrit aquest trobat amb una botella crida l'atenció d'un milionari de Baltimore, John Kennedy, es diu, curiosament, que el presenta a l'editor d'un diari, del Southern Literary Messenger, que el fa redactor. i li garanteix un sou i li permet continuar escrivint, però també li permet continuar els seus vicis alcohòlics. És readmès perquè el volen fer fora, va escrivint, i però el noi en sap d'escriure, i quan escriuen aquest torn en aquest diari de Richmond, els seus escrits fan que les vendes augmentin molt, i per tant, bueno, ja li tenen una mica més de consideració. Però ell vol triomfar, marxa a Nova York buscant un editor, allà li aconsellen que faci no contes curts, sinó alguna obra llarga, i començarà a fer la seva novel·la a la història d'Arthur Gordon Pym, i però arruïnat haurà de tornar a Filadèlfia i allà doncs haurà d'escriure per diaris de tercera categoria vivint amb una pensió. De tota manera, tornarà a tenir un repunt quan vagi al Graham's Magazine i millori aportant la seva situació econòmica i les seves aportacions d'escriptor. Però, lamentablement, el 1842 la seva dona, la Virginia, agafa tuberculosis, el Poe entra en depressió i el depressió que li porta el porta a tornar a la beguda i, a més, a l'opi, i convertit en escriptor freelance, va a Nova York on publicarà el famós Conte del Corb i va vivint de treballs ocasionals. La seva dona no supera la tuberculosis i mora el 30 de gener de 1847. A partir d'aquell moment, Poe perd totes les seves referències i està, doncs, tot i que escriu alguna obra interessant, com Eureka, que serà el seu desè últim llibre que publiqui, farà un intent de suïcidi amb opi el 1848, però no acaba de funcionar, i el 3 d'octubre de 1849 el troben als carrers de Baltimore delirant, fruit d'una sobredosi d'opi, i traslladat al College Hospital, morirà el 7 d'octubre de 1849. Edgar Allan Poe. Ja veieu, un home d'una vida truculenta i turmentada, però d'una producció literària força interessant. La prova està que molts dels seus poemes han estat musicalitzats. Aquí, a casa nostra, el grup de rock de Ràdio Futura va, en un moment determinat, agafar un poema d'Allan Poe, Annabel Lee, i el va transformar en cançó. Per tant, ens sembla bé acompanyar aquest record del senyor Edgar Poe primer i Edgar Allan Poe després, gràcies al seu padrastre, amb aquest Annabel Lee de Ràdio Futura.
Muchos años en un reino al mar habitó una señorita cuyo nombre era Annabel Lee, y crecía aquella flor sin pensar en nada más que en amar y ser amada, ser amada por mí. Éramos solo dos niños, más tan grande nuestro amor que los ángeles del cielo nos cogieron en envidia, pues no eran tan felices ni siquiera la mitad. Como todo el mundo sabe, en aquel reino junto al mar, es un viento partió de una oscura nube aquella noche para helar el corazón de la hermosa Annabel Lee. Luego vino a llevarse a su noble parentela para enterrarla en un sepulcro en aquel reino junto al mar. No luce la luna sin traerle sueños, brilla una estrella sin que vea sus ojos, y así paso la noche acostado con ella. Mi querida hermosa, mi vida, mi esposa. Con ella mi querida hermosa, mi vida, mi esposa. En aquel sepulcro junto al mar, en su tumba junto al mar, ruidoso. Hace muchos, muchos años en un reino junto al mar habitó una señorita cuyo nombre era Ana Belén, y crecía aquella flor sin pensar en nada más que en amar y ser amada, ser amada por mí.
Cinc a la setmana.
20 de gener de 1961, el dia que pren possessió com a president dels Estats Units John Fitzgerald Kennedy. John Fitzgerald Kennedy, que era el segon fill de nou germans d'una família d'origen irlandès, de la qual el pare, Joseph Kennedy, va ser ambaixador dels Estats Units a Londres i era una de les grans fortunes dels Estats Units. La mare era filla d'un exalcalde de Boston, per tant, el noi era d'una família important, però en la qual es respectaven les jerarquies, i això feia que ell hagués d'anar a remolc del seu germà gran, Joseph Patrick, que era l'encarregat, o en principi era l'encarregat de continuar la nissaga. Va estudiar amb ell, van anar tots dos, de fet, a fer classes a la London School Economic de Londres, però la salut d'en John va fer que hagués de tornar i que ell fes la seva carrera no a Londres, sinó a Harvard, on es va graduar en dret a l'estiu de 1940 amb un cum laude. Quan va començar la guerra, el 1941, es va oferir ell i el seu germà voluntaris per anar-hi. Ell, de fet, el van posar a la Marina, i el 2 d'agost de 1943, el seu patruller, el patruller que ell comandava, el PT-109, va ser atacat al mar de Japó per un patruller japonès. A la tripulació va sobreviure gràcies a la seva valentia, va estar 30 hores al mar cuidant que els companys doncs es anessin agafant a trossos de fusta i anant amb una illa i tot això, i per tant es va convertir en una mena d'heroi. Si amb això hi afegim que el seu germà gran, aquell, el John Patrick, va morir en combat també durant la Segona Guerra Mundial, entendrem que l'heroi és qui ha d'entomar el repte de l'ambició política del seu pare. De fet, el seu pare ràpidament el col·loca en el Partit Demòcrata i el 1947 és elegit per Massachusetts, és elegit membre de la Cambra de Representants, un càrrec que anirà renovant fins a l'any 1953, quan finalment el faran senador. Puja dintre del partit, cada vegada és més popular, i amb 43 anys el partit el proclama candidat presidencial, candidat a la presidència dels Estats Units pel Partit Demòcrata a les eleccions de 1960, enfrontant-lo amb el que en aquell moment era el vicepresident d'Eisenhower, el senyor Richard Nixon. I aquesta campanya electoral va marcar el futur, perquè hi van haver tres debats electorals que, naturalment, en aquell moment ja van recuperar la televisió. El primer debat electoral, que va ser crucial, el 26 de setembre de 1960, 70 milions d'espectadors van veure un debat entre un Nixon que acabava de sortir de l'hospital, que es va presentar el debat allò amb barba de 3 dies, sense maquillatge, i, en canvi, al seu davant un noi doncs molt eixerit i que, a més, tenia grans dots de orador. De fet, els demòcrates que anaven molt enrere, el Nixon i el Eisenhower, naturalment, doncs tenien el llistó molt alt, va retallar diferències. El segon debat del 7 d'octubre encara les va retallar més, i el tercer, del 13 d'octubre també, de 1960, va deixar la cosa pràcticament amb un empat. Es van produir les eleccions i Kennedy va guanyar les eleccions en una de les més ajustades de la història dels Estats Units, on fins i tot es va començar començar a posar en dubte el procés, sobretot a l'estat d'Illinois, on sembla que la màfia de Chicago hauria inclinat la balança cap als demòcrates. Sigui com sigui, el president més jove dels Estats Units després de Theodore Roosevelt prendrà possessió, com dèiem, el 20 de gener de 1961 i de seguida va voler deixar, diguem, la seva marca, mostrant el seu dinamisme i començant per incrementar la tensió de la Guerra Freda que es vivia en aquell moment. Fer-ho de manera sovint negativa, com el cas de la crisi de Cuba, la crisi dels míssils. Per una altra banda, ell el que farà és posar la cursa espacial com a objectiu prioritari, intentar implantar una política social, però sobretot intentar en el tercer món, i com una més de les vessants d'aquesta Guerra Freda, impulsar-hi la contrainsurrecció. Molts d'aquests països independitzats, arran de la Segona Guerra Mundial, doncs estan en mans de guerrilles d'esquerres. Ell implica la CIA, els Boines Verds, i comença a establir centres d'ensinistrament a diversos llocs, com Panamà, per poder combatre tot aquest moviment, no? A part d'això, l'Extrem Orient, amb la lluita entre el Vietnam del Nord i el Vietnam del Sud, ell serà el que donarà suport al president subvietnamita Ngo Dinh Nguyen Diem i li enviarà consellers militars a acabar sembrant la llavor, que podríem dir-ne, de la guerra del Vietnam. Tot això intenta contrarrestar-ho amb un cercle d'intel·lectuals progressistes, però que no li acaben de solucionar el problema, perquè comencen a sortir rumors de l'origen fosc de la fortuna de la família, que si el pare havia traficat durant la prohibició, que si tenia lligams amb la màfia, se'n descobreixen alguns amb San Giancana, un mafiós molt potent d'aquella època, i també hi ha una lluita amb els sindicalistes, amb Jimmy Hoffa, per exemple, que van traient-li prestigi, d'alguna manera. De fet, Kennedy, ja sabeu, morirà assassinat a Dallas el 22 de novembre de 1963 en un viatge oficial. El Lee Harvey Oswald, oficialment l'assassí, és assassinat a la vegada per Jack Ruby i, bueno, es tira a terra sobre el d'allò, però està clar que allò havia sigut fruit d'una conspiració. El president Johnson prendrà possessió del càrrec i ell serà dut a la Casa Blanca, on el diumenge 24 de novembre serà transportat en carrossa fins al Capitoli i allà vetllat fins que l'endemà sigui enterrat al cementiri d'Arlington. Però si alguna cosa es recorda, entre altres, no, ara tampoc vull frivolitzar, del mandat de John Kennedy, és la seva relació amb Marilyn Monroe. I, per tant, per tocar també aquesta versió del president dels Estats Units, hem volgut buscar una cançó de la Marilyn Monroe, però no posarem el Happy Birthday President, sinó que és una cançó que ell interpretava conjuntament amb la Jane Russell en una pel·lícula que porta per títol, la cançó porta per títol When Love Goes Wrong, Nothing Goes Right. És dir, quan l'amor va malament, res funciona. I en el cas del Kennedy és més que conegut el seu mal funcionament del matrimoni amb Jacqueline Bouvier, o amb Jackie Onassis, si mirem el seu següent matrimoni. Per tant, aquí teniu Marilyn Monroe i Jane Russell, When Loves Go Wrong, Nothing Goes Right.
When love goes wrong, nothing goes right. This one thing I know. When love goes wrong, a man takes flight, and women get uppity, oh. The sun don't beam, the moon don't shine, the tide don't ebb and flow. Clock won't strike, a match won't light. When love goes wrong, nothing goes right. The blues all gather round you, and day is dark as night.
A woman's a fright, a terrible sight. A man goes out, gets high as a kite. Love is something you just can't fight. You can't fight it, honey, you can't fight it.
When love goes wrong, nothing.
No vows, honey, just eight bars and off.
Nothing goes right.
Crazy, crazy.
It's like we say, you're better off dead. When love has lost its glow, so take this down in black and white. When love goes wrong, nothing goes right.
When love
goes wrong, nothing goes right. 21 de gener del 1901, el dia que neix a Barcelona el mític porter de futbol Ricardo Zamora. Ricardo Zamora era fill d'un metge i el seu pare, doncs, evidentment estava interessat en que estudiés medicina, però el noi era un moment en què començava a aparèixer el futbol a les nostres vides, però el noi, abans d'entrar a la universitat, va fer alguns partits de futbol amb un club universitari que es havia fet d'estudiants i de tot això, i a més havia jugat, com a aficionat, una colla de partits amistosos amb el Real Club Esportiu Espanyol. Per tant, quan va ser l'hora d'entrar a la universitat, s'ho va pensar ràpidament i es va dedicar al futbol. El 23 d'abril de 1916 va debutar amb l'Espanyol el seu primer partit, empatant a 0 amb el Madrid Futbol Club. De tota manera, la pressió del seu pare va fer que l'any 1919 acceptés tornar als estudis de medicina i abandonés el futbol, però casualment, en aquell moment, es va posar pel mig el Futbol Club Barcelona, que li va fer una bona, molt bona oferta econòmica, que va provocar que els espanyolistes s'enfadessin amb ell, però que va aconseguir que tornés al futbol i que fos blaugrana durant tres temporades. Tres temporades en les quals, el 1920, van aconseguir el títol de campions d'Espanya de Copa, llavors encara no hi havia la Lliga, guanyant per 2-0 l'Atlètic Club, que ho repetissin l'any 1922 amb un 5-1 davant de la Real Unión Club, i, a més, amb la sort de que va ser el moment en què es van crear les seleccions de futbol i es va crear la selecció espanyola perquè havien d'anar als Jocs Olímpics d'Amberes. Ell va anar amb aquesta selecció espanyola, que va guanyar la medalla de plata i, per tant, va tornar a Espanya fet un ídol. Això va portar a que parlés amb el Barça de que li augmentessin la fitxa i el sou. El Barça li va dir que no, i llavors ell què va fer? Se'n va anar a l'Espanyol i va dir, escolta, si voleu vinc cap aquí i tal, i a l'Espanyol li van dir, home, encantat, perquè tu havies començat amb nosaltres, i per tant inicia un període de 8 anys que estarà jugant amb l'Espanyol, 8 anys en els quals es posarà en marxa el campionat de Lliga, i ell, a l'Espanyol, repetirà com a campió de Copa l'any 1929, derrotant per 2-1 al Real Madrid. El 1930, l'Espanyol, diguem-ne, bueno, ell vol millorar i el Real Madrid fa una oferta. El president de l'Espanyol demana per ell un traspàs en aquella època de 150.000 pessetes, pensant que ningú el pagaria, però arriba el president del Madrid, Luis Usera, i diu, bueno, aquí estan les 150.000 pessetes i m'emporto el Ricardo Zamora cap a Madrid. I sí, sí, se l'emporta cap a Madrid i el 5 d'octubre de 1930 debuta amb un enfrontament amb el Racing Club de Madrid en el campionat regional, i una setmana després es lesiona, es trenca la clavícula, cosa que l'obligarà a estar durant un any, diguem-ne, a la banqueta, a la banqueta. Passat aquest any, però, començarà un període gloriós de 6 temporades que jugarà amb el Real Madrid i que 152 partits en total i que li suposaran 2 campionats de Lliga, el de 1931 i el de 1932, i 2 campionats de Copa, el de 1934 i el de 1936. Però arriba la Guerra Civil, es trunca la carrera, es trunca tot això perquè s'aturen totes les activitats esportives entre l'any 1936 i 1939. Quan, durant la Guerra Civil, ell s'amaga, no se sap massa les raons, però s'amaga i és arrestat pel govern de la República i corren rumors de que ha sigut fusellat. Però, en realitat, el govern argentí ha intercedit davant del govern de la República i aconsegueix la seva alliberació i que l'enviïn a l'exili. El març de 1937, en Ricardo Zamora se'n va cap a Niça, on trobarà Josep Samitier i que jugaran tots dos a les files de l'Olímpic Gimnàstic Club de Niça durant un any i mig, i per tant continuarà mantenint la seva activitat de futbolista, però ja es posarà també en el lloc de l'entrenador. I quan s'acabi la guerra, l'1 d'abril de 1939, ell tornarà a Espanya com a entrenador. I durant 7 temporades ho serà de l'Atlètic de Madrid. Llavors encara es deia Atlètic Aviació. Ho serà de l'Atlètic de Madrid guanyant amb ell 2 títols de Lliga. Després s'anirà durant 8 anys al Real Club Celta de Vigo, 8 anys que seran interromputs per 2 temporades, una que se'n va amb el Màlaga i guanyarà amb ell la Copa del Generalíssim i una altra que se'n va al Real Club Esportiu Espanyol on tornarà a guanyar la Copa del Generalíssim. Acabats aquests 8 anys, com dic, intermitents amb el Real Club Celta de Vigo, ell serà anomenat seleccionador nacional d'Espanya i, bueno, i acabarà la seva carrera tornant al Real Club Esportiu Espanyol com a funcionari o com a treballador o com a tècnic, digueu-li com vulgueu, que en el fons, tot i que nosaltres l'associem amb el Real Madrid, és el club en el qual va començar i en el qual va acabar, el Real Club Esportiu Espanyol. Finalment, doncs, morirà a Barcelona el 8 de setembre de l'any 1978, sent recordat per la seva gran actuació com a porter i per una parada especial que feia amb el colze de la pilota i que va passar a dir-se una zamorana, que li agradava molt amb el Matías Prats. I clar, un home com aquest, enamorat del futbol i que tota la seva vida va ser el futbol, l'hem d'acomiadar amb una cançó que parli de futbol. Hem estat buscant i hem trobat una cosa que jo personalment reconec que no la coneixia. És una cançó bastant picarona, jo diria, una mica masclista, però és una cançó que canta el nostre estimat Rudy Ventura i que porta per títol El vici del futbol. Us deixaré amb ella, suposo que us ho sorprendrà perquè la majoria no la deveu conèixer, jo no la coneixia, i quan l'he sentit he tingut moments de dubte si posar-la o no posar-la, però penso que què carai, també hi podem donar una mica d'alegria, encara que sigui després amb crítiques a la lletra i al plantejament que fa. Per tant, avui acomiadarem el programa, el Marc Pujol, el Toni Olivella, el Lagoretti Martínez i qui us ha parlat, en Francesc Morgades, amb aquest El vici del futbol de Rudy Ventura. Fins a la setmana vinent.
Ai, quin home més estrany, és el meu veí d'enfront. Té un gran problema sexual pel seu vici del futbol. La nit que toca catxar es vesteix d'entrenador i la seva dona fa veure que és un jugador. Amb genolleres i calces curtes vesteix la dona de grana i blau. Ell toca el pito amb gran eufòria, fa anar l'esperi com un babau. Li pica falta sense cap solta, treu la targeta i es posa brau. Obre les cames que ve el penalti i amb gran violència comença el sarau.
Amb genolleres i calces curtes vesteix la dona de grana i blau. Ell toca el pitu amb gran eufòria, fa anar l'esperi com un babau. Li pica falta sense cap solta, treu la targeta i es posa.
Comença el sarau.
Ra, ra, campió, ra, ra, campió, visca el futbol.
Llàstima tinc de la dona, plena de nafres i mal. Sembla ben bé jugadora, de tercera regional. Quan s'acaba el rotllo tele, ja comença la funció. La dona passa el mal rato amb les pilotes del senyor. Ell l'amonesta, ha sigut torça i ara un massatge abans del gol. Quin joc de cames, el camp s'inflama, quin erotisme que té el futbol. Ella fa figa, més ell s'excita, aquesta lliga l'alaira molt. Obre les cames, que ve el penalti i amb gran violència ja li fot el gol.
Ell l'amonesta, ha sigut torça i ara un massatge abans del gol. Quin joc de cames, el camp s'inflama, quin erotisme que té el futbol. Ella fa figa, més ell s'excita.
Ja li fot el gol. Ja que veure quines coses que té el vici del futbol. Ja que planya la muller d'aquell boig de la pilota. Quin cacau que ens han armat. Els àrbits fan els ulls grossos. Quin problema més sexual que té el vici del futbol. Ell l'amonesta, ha sigut torça i ara un massatge abans del gol. Quin joc de cames, el camp s'inflama, quin erotisme que té el futbol.
Ella fa figa, més ell s'excita, aquesta lliga l'enlaira molt. Obre les cames, que ve el penalti i amb gran violència.
Ja li fot el gol.
Ra, ra, campió! Visca el futbol!